Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 2 d'aquesta temporada, el número 61 de Ràdio Volta. A punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta. Agafar una bicicleta per anar d'un lloc a un altre és gairebé més vell que l'anar a peu. Que això sigui per gaudir del viatge, simplement, és el que fem molts. Però al llarg de la història trobem referències de tot tipus. Agafar la bicicleta i carregar-la de bosses i material ha servit per viatjar, però també per comerciar, o fins i tot ha tingut el seu paper a les guerres. Vull dir, amb això, que ara li en diem bikepacking, però en el fons no es tracta de res de nou. El que compta, segurament, és l'esperit viatger i l'amor per la bicicleta. Això és el que els passa a l'Alba Chandri i al Ricard Calmet. Ells han fet de la bicicleta i el viatge un mode de vida i per molts en serveixen també de mirall i inspiració. Han recorregut tot el món aquestes últimes dues dècades i la seva darrera expedició ha estat sonada. Completar el circuit de l'Annapurna a l'Himàlaia, al Nepal, en mode hivernal. Ras i curt, superar els 5.000 metres en ple hivern i amb la bicicleta, no sé si a coll o bé pedalant. Ara ho descobrirem. Si us agrada agafar la bici i fotre el camp, si us agrada gaudir del pedalar més enllà de la competició, aprendre i conèixer gent i llocs, avui, us ho asseguro, us ho passareu molt bé. Jo estic a punt d'entrar a la cuina de l'Alba Chandri i del Ricard Calmet. I quan dic això d'entrar a la cuina, ho dic de forma literal. Calmet i Alba Chandri, què tal, com esteu? Alba, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Una mica constipada, eh?
Avui sí, he agafat un d'aquests virus que corren per aquests mons de Déu.
Ricard, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies.
Amb el Ricard i amb l'Alba ens coneixem i ens veiem sovint, avui fem el cafè, però sobretot volem parlar de ciclisme i de bikepacking, que no sé si li hem de dir bikepacking o això són modes, però d'entrada, com és això de pedalar per sobre de 5.000 metres?
Bé, nosaltres l'hem fet unes quantes vegades i l'últim que ho vam fer va ser ara per Nadal, que vam anar al Nepal, i clar, cal una aclimatació i també doncs, cal estar disposat a empènyer la bici en alguns trams.
Ara en parlarem més extensament, t'ho explicaves dies enrere, com us llevàveu a les 4 i pico del matí, com havíeu d'empènyer la bici amunt, de tant en tant aturar-vos per escalfar el cos amb exercicis. Però expliquem, Ricard, vosaltres sou uns malalts de ciclisme, a més sou ja experts en això de les travesses amb la bicicleta, per això us deia que li podem posar bikepacking o li podem posar el nom que vulguem, però aquesta última que heu fet, aquesta última bogeria que heu fet, és la ruta de l'Annapurna, com hi hem de dir?
Sí, concretament és el...
La circular, potser, de l'Annapurna.
Sí, l'Annapurna Circuit, que en diuen, és una ruta que ja estava establerta pels que fan els que agrada caminar i els que agrada fer els treks de l'Himàlaia, no? És una ruta famosa del Nepal. I, doncs, res, vam pensar que podríem fer la bicicleta, per què no? Vam decidir, doncs, preparar les bicis amb el material més lleuger i l'equipatge més lleuger que hem trobat. I per tant per empènyer el menys possible, però tot així és una ruta doncs, molt vertical, hi ha llocs que està pensat més pel que va caminar que el que va en bicicleta, però tot així formava part del nostre repte i bé, ha sigut dur, però ha sigut molt, una experiència, una aventura molt interessant.
Això hi vau anar ara, res, al gener, aquest gener passat, desembre-gener va ser, i una mica això, una ruta gairebé més vertical, d'entrada et diuen una circular a l'Annapurna, Alba, no sé què els va passar pel cap quan vau decidir anar-hi, però d'entrada sembla poc ciclable. Què us trobeu allà?
Bé, no som els primers ciclistes que ho han fet, ja coneixem alguns que hi havien passat prèviament, però sí que anàvem preparats doncs, per empènyer, perquè hi ha alguns trams d'escales, hi ha algun tram molt vertical de 30% i més, i clar, allà no queda més remei que empènyer. El factor afegit que teníem nosaltres era que era hivern, clar, va ser un hivernal amb totes les lletres, perquè ens movíem amb temperatures a sota zero, i a més vam tenir el vent nosaltres que se'ns va afegir.
De molt sota zero.
Sí, bueno, a les parts més baixes estàvem a menys 2, menys 5, però quan ens vam anar agafant alçada al voltant dels 4.000 ja ens movíem a menys 10, menys 15, i clar, si afegeixes el vent doncs ja saps que el factor de temperatura doncs encara s'agreuja més.
Venen moltes preguntes al cap perquè, en fi, a trobar-vos allà. D'entrada, la preparació. Vosaltres, això no sé com ho descobriu, m'imagino que movent-vos en aquest món, el que deia el Ricard, que ja d'altra gent l'ha fet, per tant és una ruta que més o menys es pot conèixer, però com és això, com hi arribeu i a partir d'aquí què comenceu a preparar de material, de preparació física?
Bé, nosaltres, la nostra experiència ja es remunta doncs, de fa anys, no? Ja vam començar el 2009 començant aquests viatges d'aventura en bicicleta, llavors no, ningú parlava de bikepacking, era un concepte encara nou, s'havia de crear, però bé, l'esperit era el mateix, era sortir en bicicleta, disfrutar pedalant i disfrutar doncs, coneixent, explorant, que és el que més ens apassiona, no? Conèixer cultures, conèixer llocs nous. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada petit viatge que hem anat fent ha sigut una millora, una experiència més que ha anat sumant i al final, doncs, ha evolucionat fins a aquest últim viatge doncs, que ens ha permès doncs, afrontar una aventura d'aquest tipus, en aquesta alçada, aquestes condicions, doncs saber una mica en el que ens podríem trobar i una mica el material que realment necessitava.
Tot això, perdona, va bé a moda d'avís, que la gent que ens escolti ara m'aniré a fotre a l'Annapurna l'hivern que ve, no correm, que això són molts anys de preparar-se.
Sí, és un procés lent, tothom qui vulgui iniciar-se al món dels viatges en bicicleta doncs és un procés que ha de fer. Evidentment les bicicletes han millorat molt, el material també ha millorat moltíssim durant aquests 10 últims anys i això doncs, fa que sigui més fàcil no, arribar a aquests escenaris com sigui l'Himàlaia, sigui grans deserts que hem travessat amb més garanties d'èxit, no? Tot i així doncs fa falta una mica d'esperit, no? Tenir una mica la pell gruixuda i saber doncs, que segurament, per molt que hagis planejat, segurament hi haurà una cosa que sortirà malament.
Per exemple, les bicicletes, en parlarem, la roba, quina roba us en portau, perquè veia els vostres Instagrams, les fotografies que penjau, doncs que, home, déu-n'hi-do.
Sí, aquest viatge, clar, és un hivernal, l'Himàlaia, doncs, i a 5.000 metres hi fa molt fred, com en deia l'Alba, doncs, menys 15, tot i que durant el dia podíem anar inclús a les primeres etapes les podíem fer mani al curt, per tot el curt, però llavors si cau el sol ens estàs a abrigar. I bé, nosaltres anàvem abrigats amb la roba més d'abric que teníem, és a dir, tipus plomons, tipus guants gruixuts, tot el tipus de protecció tèrmica que puguis imaginar, perquè bé, allà és un clima sec i fred i tot i així vam passar fred. La veritat és que sí, tot i així hem passat molt fred.
I el disseny de la jornada, no sé quants dies hi veu estar, però quina planificació feu, si això després acaba coincidint amb el que us trobeu sobre el terreny, el dia a dia, com avança?
Nosaltres anem sempre bastant sobre la marxa, no fem previsió d'on dormirem. Aquí, en aquesta ruta és bastant fàcil perquè hi ha moltes tea houses, com hostals, i cada 10 quilòmetres, 12, te'n trobes un. Per tant, si ets capaç doncs, de calcular una mica, saps que 12, 24, 36, i anàs trobant diferents hostals i no portàvem tenda, cosa que mai fem, eh? Nosaltres sempre tots els viatges anem amb tenda. Però sí que és cert això que diu una mica el Ricard, que al final aprens que en un viatge has de fluir, que poden passar mil coses i que t'has d'anar adaptant. Pots tenir una idea d'etapa al cap, de, mira, dormir aquí, la segona etapa allà, però quan ja se te'n destructura la primera, doncs ja saps que t'has d'anar adaptant al llarg del recorregut.
I sorpreses desagradables? Que us aturessin molt, ja no dic de punxar una roda, que això és un imprevist que sempre s'hi ha de comptar.
No, la veritat és que el Nepal va ser un viatge al circuit de l'Annapurna que tot va anar molt sobre rodes, no? Valgui la redundància. Clar, hi ha altres viatges que sí que estàs més exposat. Per exemple, a l'estiu vam anar al Pakistan i sí que aquí, doncs, la imprevisibilitat i el tema de fluir és essencial, perquè cada dia et trobes amb algun obstacle, amb alguna cosa que no havies pensat, amb una carretera tallada, amb un control policial. Però el Nepal no, el Nepal era tot, va ser tot més fluid.
Aquí hem de fer un petit avís a tota la gent que ens estigui escoltant, perquè el Ricard i l'Alba potser els haureu sentit amb el company, amb el Toni Arbonès, els viatgers de la Gran Anaconda, són uns clàssics, de passar per allà. Això heu anat desenvolupant aquesta faceta de comunicadors, i allà parleu d'aquests viatges en bicicleta, però destacant molt la vessant social, que és el que m'imagino que us aporta molt dels viatges.
Sí, exacte. Sí que és veritat que tant el Ricard com jo ens considerem unes persones molt motivades a l'hora de pedalar i ens agrada fer etapes llargues, però sempre, i amb els anys encara més, hem anat, doncs, valorant més el contacte social, el lloc on anem, com viurem, què hi trobarem, com serà la gent, i a vegades escollim també el viatge en funció d'això, no només en funció de la ruta que podrem fer a sobre dues rodes, sinó com ens enriquirà, no?, el país que anem a pedalar.
I va començar tot el 2009? O abans ja havíeu fet viatges? El 2009 va ser aquella volta al món o encara no?
No, encara no, estava en fase embrionària el 2009. El 2009 va ser el nostre primer viatge que vam fer de cicloturisme, no? Que en dèiem, encara es diu, però llavors era cicloturisme, no era backpacking. La diferència més essencial és la forma com portes l'equipatge a la bicicleta, però les ganes de pedalar, l'esperit que dic jo, és el mateix. Llavors el 2009 doncs, vam decidir que volíem anar a Islàndia i vam fer la volta a Islàndia en bicicleta, no? Llavors aquest viatge primer inicial ens va enganxar molt i ja de seguida ja estàvem pensant en un segon i un tercer, i així doncs, fins al dia d'avui, no?
Què va continuar el 2009? El viatge aquest de la volta al món quan va ser? Perquè aquí sí que el Ricard a vegades m'ha començat a explicar anècdotes i no s'acaben mai, però quan va ser aquell, Alba?
Va ser 3 anys, del 2014 al 2017, i aquí sí doncs, que, bueno, així amb números van ser 55.000 quilòmetres, 41 països i...
Això ho tens de memòria.
Això sí que me'n recordo. I bé, clar, van ser 3 anys molt intensos de molts aprenentatges en bicicleta.
Com ha canviat tot plegat des d'aleshores fins ara? Parlaves de cicloturisme, jo us he entrat començant parlant de bikepacking, al final... Això el Fletcher sempre ho diu, eh? Qualsevol bici és una gravel o qualsevol viatge és un bikepacking. Al final ara també aquest binomi gravel-bikepacking, però ve a ser el mateix.
Sí, és veritat. A vegades actualment, tu saps també com jo, doncs, que el llenguatge va evolucionant i cada dia hi ha conceptes nous, però i a vegades sembla que ens estem una mica reinventant, no? Creem conceptes que al final... com ara mateix està passant amb el gravel, no? Tinc amics que són molt addictes al gravel i clar, hi ha tantes modificacions, hi ha tanta evolució amb el gravel, que si els pneumàtics, que si els rotllos, que si és de suspensió, que si no suspensió, i al final diuen, és que al final tornem a inventar el mountain bike, no? I realment, amb els viatges, no? amb la manera de viatjar passa una mica el mateix, no? La gent ara hi ha un boom, la gent vol conèixer, vol viatjar, però al final el que mou les rodes és la curiositat, al final no és el concepte si és cicloturisme, si és bikepacking, si és gravel o no és gravel. Quan parlem de viatges el més important és la curiositat d'un mateix i això és el que penso que encara ens segueix empenyent a nosaltres indistintament del concepte que li vulguis donar.
Aquells primers viatges amb quina bicicleta anàveu, per exemple?
Doncs mira, el primer viatge vam agafar les bicicletes... No, anava a dir una mentida, el primer viatge que vam fer vam llogar les bicicletes perquè no estàvem segurs de si realment les bicicletes que teníem serien capaces d'afrontar aquell viatge i vam dir, mira, el més pràctic és que les lloguem allà. Vam agafar unes quantes bosses alforges que teníem per casa i les vam portar allà, vam vestir les bicicletes amb les alforges i vam començar a pedalar. Això va ser el primer viatge que vam fer i va anar tot rodat, vull dir, va ser un viatge genial que d'aquells que quan acabes o encara no has acabat que ja et fa somiar amb el pròxim.
Clar, m'imagino, Alba, que quan ara veig les vostres bicicletes aquí fora, a vegades quan prepareu el material, no sé si tires la vista enrere i dius, mare meva, on anàvem amb sí. Allò? Al final és el que diu el Ricard, tot es resumeix un concepte més filosòfic de la curiositat per viatjar, però que el material hi fa molt.
Sí, jo també penso que sí que hi ha hagut una evolució, sobretot pel que fa al pes, perquè jo si parlo de forma personal, quan vam iniciar, per exemple, el viatge el 2014, anava amb 4 alforges plenes de material, el que sigui, roba, material per cuinar, I ara no, ara som capaços d'anar amb les típiques forjetes bosses de bikepacking, que allà no hi ha res, siguem realistes. Allà has de portar una muda i has de ser minimalista, i amb això sí que hem evolucionat. I personalment jo penso, doncs, que gaudeixes més de la bici, perquè clar, no és el mateix mor com una tortuga, que acabes arribant als mateixos llocs, o bé tenir aquella fluïdesa de poder pedalar amb més ganes sobre una bicicleta. I aquesta evolució sí que l'hem fet. De fet, la segona part del viatge que vam fer llarg, el 2016, allà ja vam deixar dues alforges a casa i vam anar només amb dues. I ara ja anem amb les bosses bikepacking, que és molt més reduït, molt més light tot.
Que, per cert, hauríem de buscar la versió catalana del bikepacking, no sé, la bossa de viatge, o què era? Tu hi entens,
sí.
No,
de fet, hauríem de fer la consulta al TermCat, no? Sí. Que tenen solucions per tot. Segur que n'hi ha alguna, perquè un dia també buscava allò del cargo bike. Sí. I hi ha bicicleta de càrrega, el que passa que actualment a vegades aquestes traduccions no sonen una mica malament, no, encara, però segur que hi deu ser-hi.
Clar, tenim el bikepacking, tenim la gravel, Ricard, que tu que has pedalat tota la vida, la gravel que et dona? A vegades la gent em diu, la gravel és una moda. Sí, és una moda, però bé, si anem especificant, és una bicicleta, doncs, que et permet anar més enllà, eh?
Sí, cert. És una bicicleta que fins ara, fa pocs anys, no teníem ni sabíem que la faríem servir, no? La gràcia avui dia del món de la bicicleta és que podem tenir gairebé una bicicleta per cada cosa, per cada terreny, per cada tipus d'aventura que volem fer. La gravel doncs ha ocupat un espai i la gent d'on l'està disfrutant. És una bici que, per mi personalment, és una bici que em dona pràcticament les sensacions de carretera a la muntanya, no? Aquella sensació de rigidesa, d'anar ràpid, de rodar fàcil, que no té una bicicleta de muntanya convencional, amb rodes més gruixudes. I per altra banda també em dona la possibilitat, doncs, d'explorar, no? També de fer rutes que mai havia dissenyat abans. És a dir, quan agafava abans la mountain bike m'anava a fer camins i pistes, quan agafava la carretera m'anava a fer únicament asfalt. I ara aquesta bicicleta, doncs, que és una híbrida, em permet, doncs, això, no? Fer enllaços d'asfalt, terra, tornar amb asfalt, i això, doncs, et permet doncs, crear això, no? Rutes que, inclús al voltant de casa meva, que no havia fet mai perquè no tenia la bici per fer això.
El Ricard, això de dissenyar rutes li encanta, però aquí li fan les preguntes ets tu, Alba, que ets la mestra, la professora. Què et pregunta la gent? Quin viatge t'ha agradat més? On recomanes anar? Com comences una aventura? Què et pregunta més la gent? I sobretot, què els respons?
Sí, aquesta pregunta és molt recurrent, no? Quin és el meu viatge preferit, que no tinc resposta. Podria dir, no sé, a mi el Centre Àsia m'agrada molt, per exemple, el Tadjikistan, el Kirguistan, però també m'agraden els Andes. Però ara últimament una pregunta bastant recurrent que m'estan fent, sobretot a noies, és com començo, com m'hi fico jo a fer un viatge així, no? I jo sempre dic que penso que al principi no hem d'aspirar a anar-nos, no sé, a l'altra punta de món, sinó començar pedalant des de casa. I si tens la sort ja de tenir el material, de tenir una petita tenda, un sac de dormir, doncs intentar col·locar-ho a la bicicleta amb les bosses que tinguis i anar-te'n a dormir a 30, 40 quilòmetres de casa, acampar i tornar, i veure si allò t'agrada. I a partir d'aquí, doncs, per començar, això és una microaventura, per començar una gran aventura.
Cada vegada hi ha més noies. I no sé si t'ho pregunto o t'ho afirmo, perquè crec que t'ho afirmo,
sí, sí.
Però tu que hi
ets... Per sort, sí. Per sort, cada cop hi ha més noies i també tant en el món del gravel com del bikepacking, bueno, del ciclisme, tu saps millor que jo, però sí, sí, la comunitat va creixent, inclús al Berguedà, d'on som nosaltres, doncs veus que cada cop hi ha més noies a la carretera i...
Feu sortides de noies, també.
També, sí, sí. Hem anat intentant crear, bueno, mensualment o cada 6 o 7 setmanes, doncs, una sortida amb noies i, clar, potenciar una mica la comunitat de ciclisme femení d'aquí de la comarca.
El Ricard i l'Alba els podeu trobar o prendre més coses d'ells, abans ho dèiem, l'Arbonès, els Viatgers de la Gran Anaconda, a La màgia dels pedals, aquell llibre que vau publicar el 2018, si no recordo malament... diferents projectes audiovisuals que heu anat presentant aquests últims temps, presentant-los també a diferents certàmens, perquè al final, amb el pas del temps, i no sé què ha vingut primer o si és que ja ho portàveu a dins d'alguna manera, és també heu anat desenvolupant aquesta faceta de comunicadors, Ricard?
Sí, una mica també, no? Una mica com el que parlàvem abans de la bicicleta, també hem evolucionat en bicicleta i hem evolucionat comunicant, no? Al principi, doncs, com vam començar a fer les nostres primeres aventures sobre les dues rodes, doncs tenia un petit bloc, avui dia els blocs que
hi havia... Hòstia, un bloc, eh? Sí, un bloc. Vam tornar molt enrere, eh?
Potser els millennials no sabran què és un bloc, no
ho
sé.
Els meus alumnes no ho saben, eh? El que és un bloc, els hauria d'explicar.
Però bé, en l'era dels blocs, doncs van estar en un bloc com molta gent tenia i allà, doncs, fèiem un resum de les nostres vivències i les nostres aventures i intentàvem, doncs, això, comunicar, no? Comunicar, inspirar, no? També la gent vol ser inspirada, li agrada que li expliquin què poden fer i com ho poden fer, i nosaltres vam fer aquesta feina i bé, amb el temps doncs hem anat millorant i llavors fèiem uns petits vídeos, clips de vídeo, que ara doncs són mini documentals, i avui dia doncs, com les bicicletes, també el sistema d'edició de vídeo, la filmació, els drons, tot això anar millorant molt i podem, qualsevol persona una mica amateur amb ganes, pot arribar a fer un muntatge videogràfic de molta qualitat.
El dron te l'emportes, eh? Sovint.
Sí, el dron me l'emporto i el problema és que a vegades no me'l torno a endur a casa.
Ai.
I això és justament el que ens va passar aquest últim viatge.
Ah, sí? Ah, doncs mira, l'he preguntat amb tota la innocència,
sí,
del món, eh?
No, ja seré franc, sí, el dron, no la teva pregunta, des de fa potser ja 3 anys que el vam incorporar al nostre equipatge minimalista, no sé si és minimalista el dron, a vegades sempre dic que m'agradaria fer un viatge sense res, ni càmera, ni drons, ni res d'això. Però bé, forma part de la meva experiència, no? Jo concebo viatge, doncs, a part de pedalar, m'agrada documentar i m'agrada doncs comunicar i compartir el que faig, llavors doncs, per mi portar un dron, portar una càmera és un material essencial.
Si no fa vent, que me'n recordo aquell dia a Vallter teníem uns problemes.
Sí, bé, depèn de l'aparició de cadascú, no del pilot, però bé, s'ha de millorar el pilotatge encara, a vegades penso que he de millorar bastant, sí.
Alba, tu t'ho passes bé, també comunicant, perquè al final és això, amb els teus alumnes sempre d'una manera diferent a un periodista, però també comuniques. Però en aquest sentit us compenetreu bé també amb el Ricard.
Sí, la veritat és que, clar, ell fa tota l'edició i jo sóc més la que surto les imatges, no? Que hi ha dies també t'he de dir que d'aquells que s'han d'explicar coses o estàs a menys 15 i diu, digues alguna cosa, i penses, ja que t'engigo, però i acabes dient alguna cosa. Però sí, a mi m'agrada comunicar, potser a mi m'agrada més comunicar escrivint, però sí, em sento còmode.
Això tindríem per una altra entrevista, com es fa tot això, què passa darrere de... M'ho he vist, el Ricard, no? Torneu a passar per aquí. Ara, mira, ara tu una mica més a l'esquerra, a la dreta, que no són trucs que s'han d'anar aprenent, també.
Sí, diguéssim, la comunicació que hi ha d'haver amb la parella, doncs, a l'hora de documentar també és important, no? Que hi ha una bona sintonia, que tots dos tinguem ganes doncs, de fer una pausa i bé, tot pren el seu temps, no cada dia doncs, un té ganes de que li facin doncs, un reportatge de fotos o que li diguin que passi 3 vegades pel mateix tros de pista, però bueno, intentem doncs, portar-ho bé i anar sincronitzats amb aquest tema. Sí, també.
Doncs escolta, m'agrada molt venir-vos a veure, parlar de tot això, jo crec que és interessant, la gent que ens escolta, perquè hi ha molts malalts de bicicleta, usuaris en el sentit més ampli de la bicicleta, i per tant segur que en trauran lectures interessants. No sé si teniu plans, això també us ho pregunten sovint,
Sí. Bé, ara s'acosta Setmana Santa i segurament, bueno, tenim pensat 2-3 coses. Potser aquest cop ens quedarem a la península. Tenim la muntanya Palentina, que fa temps que ens crida i tenim molta curiositat, perquè pensem que és un terreny una mica com l'Espanya vaciada, no?
És que ara m'has fet venir cap aquí pensar, hem de parlar de muntanyes vacies, hem de parlar de balance, del tipus de proves que siguin, d'aquests recorreguts, que déu-n'hi-do que s'està muntant,
Sí, bueno, i aquesta zona doncs la tenim allà a la llista, no? I, però bé, tenim altres idees, però ara de moment, a dia d'avui estem pensant que tirem cap allà, i després a l'estiu sí que si tot va bé i fins on els visats i tot, tenim ganes d'anar a Mongòlia aquest any, però bé, això encara queden moltes setmanes, mesos i ja veurem.
No sé si dir-te com Mongòlia va triat ella, perquè ja dic que li agradava la zona d'allà, que...
Sí, bé, jo no tinc cap pega per anar, però sí, a vegades un té més ganes d'anar aquí, l'altre té més ganes d'anar allà, però Mongòlia també, per part meva personalment, també és un viatge que fa molt temps que tenim allà a la bústia de sortida, no? I tenim ganes de conèixer-ho i bé, si es posa, s'alineen els astres i tot va endavant.
I tant que sí, serà molt guapo i ja n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies per venir, Isaac.
Gràcies, Isaac, gràcies.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats. I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up. I don't. Hey, I don't wanna wake up. 'Cause I'm lost in my dreams. I'm lost in my dreams. I just wanna make up with me. I ja no vull ser més la pedra que s'espera. I ja no vull ser més el peix a la peix. Vaig deixar caure una lágrima en l'arena. Al final tot va de darle a tu cuerpo alegría, ma. Érem com palmeres aguantant el temporal. Tots els pors que ens van buidar ens omplien de demà. Érem l'horitzó i les ganes que anés tot bé. Érem com vaixells de paper. I don't wanna wake up. 'Cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. Estem bé, no hem trobat un parquet. Si demà ja no hi som, equivoquem-nos bé. I pot semblar que tinc temps d'escoltar com tu i tu i tu faríeu millor. Vas donant la culpa als altres, però saps que si no la cagues no avances. I és per això que tant calles i et falles a tu. Vas donant la culpa als altres, però saps que si no la cagues no avances. I és per això que tan calles i et falles a tu. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I don't wanna wake up, I don't. I don't wanna wake up, 'cause I'm lost in my dreams, I'm lost in my dreams. I just wanna make up. Passarà i tot guai, pot semblar que no s'acabi mai quan caic. Passarà i tot guai, i nai, no, nai. Passarà i tot guai, pot semblar que no s'acabi mai quan caic. Passarà i tot guai, i tot el dia lai, lo, lai, com in the night. You'll be free.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.